Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Onze i vuit minuts del matí, obrim la tercera i última hora del Sant Cugat a fons amb aquest himne, l'himne de Rigo, per donar pas a l'últim capítol aquesta temporada de l'Espai República, Guerra i Franquisme, que hem fet amb la col·laboració de l'historiador José Fernando Mota. Molt bon dia i benvingut de nou.
Bon dia. Avui podríem haver començat amb la Internacional o amb Negres Tempestes, que era l'himne anarquista, perquè parlarem de revolució social.
Revolució social justament amb l'inici de la guerra, no?
Sí, perquè l'inici de la guerra moltes vegades s'oblida, parlant del conflicte, que a part del conflicte en el front i en la rereguarda, el que va començar va ser també una veritable revolució social a la rereguarda, a Catalunya i altres parts d'Espanya, i que van suposar un canvi durant 3 anys absolut de les propietats, del sistema de producció i de la realitat econòmica del país, no?
I que es va produir en diferents àmbits.
Sí, el procés revolucionari va afectar el camp, va afectar la indústria, va afectar el comerç, va afectar l'habitatge. Pensem que el 19 de juliol, quan són derrotats els militars a Barcelona, doncs en els carrers els que dominen en bona part són els sindicalistes de la CNT, altres organitzacions obreres, que ràpidament el que volen també és imposar els canvis pels que han estat lluitant tota la seva vida. Molts propietaris fugen, altres s'amaguen, hi ha tot un canvi absolut en la producció econòmica, i que fa que totes aquestes circumstàncies, per als propietaris que queden, molts davant del pes dels anarquistes armats, pues estan disposats a fer concessions als seus treballadors, concessions que no havien fet, no? Tot això obliga, bueno, provoca un canvi revolucionari.
Doncs anem a veure com es va traduir tot això aquí a la nostra ciutat, a Sant Cugat.
Sí, començarem parlant del tema de la indústria i el comerç, perquè el tema agrícola, que seria el més important, perquè, com sempre hem dit, la majoria de la població de Sant Cugat vivia del camp, ja vam parlar una mica quan vam parlar dels rabassaires. Llavors començarem pel tema de la indústria, pel tema de... aquí hi havia dues línies, que ràpidament tot això també la Generalitat ho va voler legislar. I es van crear primer el que eren el gener del 37 i el primer decret dels comitès de control obrer. Els comitès de control obrer volia dir les empreses on encara figurava el propietari al capdavant, doncs hi havia uns obrers que s'encarregaven de fiscalitzar els comptes i la feina d'aquest propietari. I era com treballar, però amb un comitè que controlava. Això és per les petites empreses, perquè les empreses de més de 100 treballadors, on havia desaparegut el propietari, seran col·lectivitzades. Això a partir de llavors vol dir que la direcció de l'empresa la porta una assemblea d'obrers que s'encarrega de nomenar un consell d'empresa i un director. A més, la Generalitat, més endavant, nomenarà uns delegats interventors per controlar també aquestes col·lectivitzacions. I encara hi havia, quan aquestes col·lectivitzacions, com ho veurem, agrupaven tot un sector, podia arribar a l'agrupament industrial, que volia dir la col·lectivització de totes les empreses del mateix sector d'una població. Això és el que legisla la Generalitat davant del procés revolucionari que s'havia encetat, no? A Sant Cugat, que tenim? Pues, per exemple, moltes botigues tindran control obrer, botigues petites. Els comerços de la Casa Rodó, Sallés, algunes encara en sonen, Pere Massana. Altres empreses més empreses petites, com la Josep Redons, la de perfums que hi havia de Vasconcel, la de pells de Vicent Cervera, els tapissos Aymat, com no arriben els seus treballadors i el propietari és present, doncs el que tenen són controls obrers. Però el que arriba, el que primer s'havia de legislar és que abans de que arribés totes aquestes lleis, ja molts sectors s'havien posat en marxa i havien començat a agrupar-se i a fer cooperatives. A l'octubre del 36, un escrit del full de Sabadell que parla sobre la Revolució de Sant Cugat diu: les indústries estan controlades i els rams de la construcció i barbers estan cooperativitzats. Sistema que està en vies d'adoptar els pintors, fusters i manyans. Aquestes són les primeres cooperatives i col·lectivitats de treballadors que s'organitzen a Sant Cugat. Bueno, anem a veure una mica...
En el detall, no?, de cadascuna d'aquestes. És curiós, no?, perquè s'agrupen per professions.
Sí, de fet, ja estaven agrupats sindicalment per professions. Llavors, aquí a Sant Cugat, ja hem parlat alguna vegada, el sector més important seria la construcció, que vam parlar que estava en atur, que havia tingut molts problemes. Ja veurem que és una de les col·lectivitzacions grans. Però els altres sectors també s'agrupen. Per exemple, el de transports. Els transports... què van fer? Pues van obrir un local on van posar tots els que tenien un camió, tenien que deixar el seu camió o el seu carro allà, el camió amb les claus posades, perquè qualsevol del membre de la col·lectivitat pogués agafar aquell camió per fer un transport i llavors repartir els diners d'aquest tot. O sigui, es convertia en una empresa única del ram del transport. Això sembla molt idíl·lic, però va haver-hi problemes, perquè hi havia gent que deia que no trobava la clau del camió quan arribava, gent que es queixava... Bueno, però la idea era això, posar en un mateix garatge tots els camions que hi havia a Sant Cugat perquè els poguessin utilitzar qualsevol dels transportistes que formaven part de la col·lectivitat. Una cosa semblant passa amb els barbers. Els barbers, que són dels primers en cooperativitzar-se, el que fan és obrir un mateix local a Cal Barbany, allà a Riu Taulet, a sota, allà es situen, i tots els barbers del poble estan allà, es constitueixen també com a empresa única del ram de barbers, i llavors el que feien era repartir el que recaptaven en parts iguals, i en lloc de treballar cadascú en la seva barberia, doncs hi havia una barberia més gran, un local més gran, on treballaven tots junts en règim de cooperativa. Aquest exemple doncs, el segueix, els pintors empaperadors, es crea la cooperativa de pintors empaperadors, que és, el que fan és expropiar les eines dels empresaris, pels petits empresaris que treballaven de pintor, i llavors expropien les eines i creen aquesta cooperativa. Els guixaires, el mateix. Els lampistes i electricistes, doncs van crear la cooperativa obrera de lampistes i electricistes, que després es convertirà en la col·lectivitat de lampistes i electricistes, i faran el mateix, agruparan totes les botigues del ram que hi havia com a col·lectivitat. Els ebanistes, els fusters... La majoria d'aquestes petites estan organitzades per la UGT, perquè tenia més força la UGT, que recordem neix precisament al juliol a Sant Cugat, al juliol del 36, doncs agrupava molta gent que havia sigut reticent a la CNT o petits propietaris, i ara davant de l'obligatorietat, perquè era obligatori estar sindicat, doncs trien la UGT. Però quines són les més grans? Pues els sectors quan havien parlat del moviment obrer a Sant Cugat, els sectors més nombrosos i més combatius eren els paletes, els rajolers i els tintorers de la Pelleria, que recordem que era la fàbrica més gran que hi havia a Sant Cugat. Els de la construcció ràpidament s'agrupen com a col·lectivitat de paletes i peons, i recordem també que hem parlat, inicien la política d'imposicions, que volia dir que anaven, com el problema que més els ha afectat ha sigut l'atur, anaven a casa d'un propietari que els consideraven benestant i li arreglaven les tanques, li arreglaven la casa i li passaven la factura, però sense que el propietari hagués demanat que li fessin aquestes obres.
Sense pressupost previ.
No, el pressupost anava tot, l'obra i el pressupost en el mateix pack. Això és una de les coses que fan com a col·lectivitat, que ara tenen més força, van tots junts. També l'Ajuntament, recordem que havia gestionat diners per ajudes de l'atur, doncs aquests diners precisament arriben en ple conflicte i serveixen per fer algunes obres públiques que també donen feina a aquesta col·lectivitat. Ràpidament, el seu primer nom és curiós perquè es deien Cooperativa de l'Art de la Construcció.
A l'art.
Perquè això serà molt típic, tots seran artistes ara. I malgrat això, els problemes de l'atur continuaran. Llavors, molts passaran a treballar als boscos, a buscar-se la vida com pugui. La de rajolers és la que arriba més enllà. Els rajolers treballen a les bòbiles. Recordem que Sant Cugat és un poble de bòbiles, el tipus de terra argilós que hi ha, doncs hi havia bastantes bòbiles. Aquests treballadors s'agrupen amb la CNT i decideixen agrupar totes les bòbiles del municipi com un agrupament industrial, que aquí no es posaven tots en un mateix local, perquè, sinó que el que feien és pues, tots els locals depenent ara de la mateixa empresa, i llavors es diuen agrupament industrial menys la del Xandri. Recordem que al Xandri, al carrer de la Mina, hi havia una gran, i aquests els obrers decideixen no participar d'aquest agrupament, però sí que col·lectivitzen l'empresa, és a dir, la societat obrera col·lectivitzada Ceràmica Xandri, que es manté al marge. L'agrupament de la indústria rajolera de Pins del Vallès va ser autoritzada per la Generalitat a l'abril de 1937 i fins i tot van començar la construcció d'una bòbila central i de moment treballava en cadascú a la seva bòbila, a uns terrenys cedits per l'Ajuntament, que és on està, on estava l'antic Ajuntament, el camp de futbol, aquesta zona, al costat de la Riera. Allò no estava construït, allà volien fer, i en els plànols i tot, una bòbila central molt gran per treballar tots junts. I després hi ha la Pelleria. La Pelleria era una empresa propietat de Frans Desbert, d'un holandès. L'holandès estava de vacances al seu país, al juliol.
I clar, aprofitant que estava de vacances,
i
no?
I tal com estava el pati, va decidir que millor no tornar-hi, que ja tornaria quan la cosa s'aclarís una mica. Llavors, clar, els treballadors es van veure propietaris de l'empresa. Llavors, l'empresa va ser col·lectivitzada, es deia Tintoreria Esbert, empresa col·lectivitzada, i va anomenar, pues, com dient, l'assemblea d'obrers, va demanar un consell d'empresa, i el consell d'empresa aquest va anomenar director a Mariano Mercader, que era era l'històric dirigent de la CNT de la Pelleria. Doncs aquests són a nivell industrial. La llàstima és que no tenim comptes de moltes d'aquestes empreses per saber si van funcionar, com van funcionar.
És el que anava a preguntar, fins quan es va mantenir, diguem, aquesta situació, si clar, va funcionar o no va funcionar.
Tot això es manté fins al 26 de gener de 1939, que entren les tropes franquistes i llavors retornen als seus propietaris les empreses. I molts d'aquests treballadors que han tingut cert protagonisme, doncs, han de fugir. Per exemple, Mariano Mercader acabarà a França i acabarà treballant... Té una història curiosa perquè acabarà treballant treballant pels nazis, però obligat, perquè hi ha una organització que es deia Tot, d'alemanys, que reclutava treballadors a nivell d'Europa, però obligats, i se'ls importava treballar a fortificacions, i per exemple Mariano Mercader acabarà allà. Bueno, llavors, sabem per estudis, per exemple, que s'han fet a Terrassa sobre algunes empreses d'indústries tòxtils que funcionaven prou bé, que quan van arribar els propietaris se les van trobar que estaven millor que quan les havien deixat. Altres, clar, van a nivell de la guerra i a mesura que anaven mobilitzant quintes i gent anava marxant, clar, faltaven treballadors, algunes tanques... Ens falta realment s'han fet treballs sobre el món de les col·lectivitzacions, però bueno, a nivell de Sant Cugat no desconeixem si funcionava o no funcionava perquè no tenim aquests comptes o...
Però el que és curiós és que estem parlant d'aquests col·lectius que es creen amb professions concretes com aquestes que ens comentaves, però que aquesta manera de fer arriba fins i tot a altres àmbits, com per exemple la Creu Roja i el futbol.
Sí, per exemple, el futbol al setembre del 36, els treballadors del club de futbol, bueno, d'allò, doncs enviem una carta a l'Ajuntament dient...
Ens hem fet
propietaris del club. I els camillers de la Creu Roja també envien, dient, bueno, a partir d'ara nosaltres som els que dirigirem la Creu Roja. No? És un procés revolucionari que arriba a tota la societat. Que tothom... uns de bona fe i de bona gana, com els que havien sigut sindicalistes tota la vida, altres forçats per la situació, perquè clar, posar-te en contra d'això amb gent armada, doncs t'has de pensar una mica. Doncs fa que això, que sigui un procés que arriba al futbol, a la Creu Roja, passa que moltes vegades tot això és nominal, perquè clar, com col·lectivitzes un club de futbol, o sigui, o la Creu Roja, doncs clar, la Creu Roja el problema és que havia sigut sempre un lloc on molt de gent de molt de dretes, diguem, la que dirigia la Creu Roja de Sant Cugat, era rotllo de caritat i ajudem i tal, i llavors suposo que els camillers van dir, bueno, doncs ara és la nostra de canviar aquesta situació. I això arriba també a les propietats urbanes, un problema que ara tenim també, com és el problema de l'habitatge, doncs també se li volen donar solucions. Què passa? Pues el mateix que en el tema industrial. Molts propietaris fugen, altres s'amaguen, altres no s'atreveixen a demanar el lloguer ara al seu inquilí, perquè se'l troben allò amb una pistola i tal. I tot això fa que comenci un canvi també en el tema de les propietats. El primer són les pròpies organitzacions obreres que se'n fan en locals. Per exemple, la CNT agafa el local que tenia la Lliga, que era l'antic Ajuntament de la plaça Barcelona, era el local on estava situada la Lliga, pues la CNT es propia aquest local. La UGT es propia a una altra casa de Pere Sant, que també era de Pere Sant, al carrer Major. El parc municipal, recordem que era l'espai d'Oci de la Dreta, doncs es converteix en un Ateneu Llibertari. El local de la Federació de Joves Cristians, d'aquests joves catalanistes i catòlics que tant havien rivalitzat amb les joventuts del POUM, doncs qui es queda al local? Doncs els del POUM. Aquests són els primers canvis. El full aquell de Sabadell, d'octubre del 36, ho explicava. Les entitats polítiques proletàries d'esquerra han convertit els cataus aristocràtics de les entitats reaccionàries en casals de la revolució. Les entitats culturals obreres s'han incautat de propietat de facciosos que són ara fugats de la cultura de la classe treballadora. Amb aquest llenguatge tan rimbombant i tan proletari. Així ho explicaven. Aquests són els primers canvis. Però clar, això són petits canvis, de fet, tan a pocs locals, comparat amb el que vindrà després. Això, ens trobem inquilins que deixen de pagar, inquilins que ocupen cases buides i tot això de l'ocupació.
Fenomeno, sí, ara jo també ho pensava, quan hem començat aquest espai.
Ja veurem que aquests anaven molt més enllà de les propostes de la PAC, perquè no és només allò que resisteixen, sinó que es fan propietaris de les cases on estaven de lloguer. Altres és això, aprofitant cases que han quedat buides i les ocupen. L'Ajuntament, davant d'això, què fa? Pues, diu, bueno, anem a posar una mica d'ordre, i la Generalitat ho posa, i el que fa és municipalitzem la propietat urbana. És que és una forma de posar en ordre en aquesta situació i d'una font d'ingressos, que recordem sempre, l'economia de l'Ajuntament durant aquest període de república és bastant, bastant lamentable. Què fan? Pues, diu, l'Ajuntament declara que de propietat municipal tots els immobles deshabitats o propietat de facciosos i fugits. A partir d'ara, tota casa que estiguis buida, això també ens pot sonar quan es parla, aquí ja es parlava uns anys, perquè tot ha quedat allò en l'oblit, sembla, de les que fem en tanta casa buida aquella, doncs l'Ajuntament ho té clar, la requisa i la posa per lloguer de la gent. I el mateix amb els propietats de facciosos, volia dir propietats de gent de dretes o dels que havien fugit. També dels que havien assassinat, perquè recordem que Pere Sant, el que li expropien totes les seves finques urbanes, que no eren poques, l'havien assassinat a la rabassada. Així, des de l'octubre, l'Ajuntament gestiona les cases deshabitades i també tot això de... I també intenten controlar totes les torres d'estiueig de Valdoreig i de la Floresta, perquè clar, allò és menys controlat, i també requisen bastantes propietats en aquesta zona. Al novembre la CNT demana que vagin més enllà i que l'Ajuntament s'apoderi també dels lloguers. Dels que encara paguen lloguer, que no paguin a un propietari, sinó que paguin a l'Ajuntament i que les cases també passin a ser propietat. Al final això arribarà, es crearà la Comissió d'Administració i Control de la Propietat Urbana, que era una comissió que la Generalitat obliga a crear en els ajuntaments de més de 1.500 habitants. I aquesta comissió es dedica a mantenir i administrar econòmicament els immobles i a mantenir-los, a fer les obres de manteniment. Es deia tot això fins que no hagi estat municipalitzada tota la propietat, perquè amb el follon que hi havia, això ja arribarà. L'Ajuntament fa un edicte públic anunciant: tenint en compte el període d'interinitat en què es troba la propietat urbana i fins i tant no s'hagi estructurat la seva municipalització, els lloguers de les finques urbanes s'han de pagar a l'Ajuntament. Queden exclosos de pagament els propietaris que resideixen en les seves pròpies finques.
El que resideix en les seves,
no li fan pagar. Bueno, tot arribaria, sí. El juny del 1937 la Generalitat autoritza aquesta municipalització, però ja estem a finals del 37, i això es converteix en una font de finançament de l'Ajuntament. És a dir, gràcies a aquests diners que entren de les lloguers, doncs ajuden a...
Es va mantenint, diríem, no?
Sí. I tot això, al febrer del 38, això de la municipalització ha sigut problemàtic, que la Generalitat decideix reassumir tot això i en lloc de que ho facin els ajuntaments, ho controlaran ells. I és que el Servei d'Administració de la Propietat Urbana, que depèn de la Conselleria de Finances de la Generalitat. Això ja estem parlant a 38, que ja estan pràcticament els franquistes a l'Ebre. I després hi ha un altre tipus de municipalització, un tipus de municipalització que ara també està de moda. Per exemple,
l'aigua.
L'Ajuntament inicia també una municipalització de serveis. Era una forma de recaptar diners en un període de dèficit, però una manera també de millorar i abaratir alguns dels serveis comuns i a més també de frenar les apropiacions que havien fet alguns sindicats. Perquè, com veurem, el principal servei que s'acabarà municipalitzant és el servei d'aigües. Això que ara es parla tant, doncs el 1937 a Sant Cugat es va municipalitzar el servei d'aigües. Com ho van fer? Pues, van tenir, precisament, els que més es van oposar, curiosament, va ser la CNT. Per què s'oposava la CNT? Perquè els seus treballadors ja controlaven la principal empresa d'aigües i llavors no volien cedir a l'Ajuntament, perquè deia, no, això és un atac als treballadors, perquè això és una discussió entre si els serveis han de ser municipalitzats o han de ser col·lectivitzats pels treballadors. En aquest cas, finalment, l'Ajuntament va arribar a un acord amb els de la CNT i va dir, vale, vosaltres ens cediu la municipalització d'aquesta, que era la companyia d'aigües en Grilli Germans, que era la que gestionava el brollador de Can Caldés, que era lo que ara és la que després faran allà el dipòsit, és l'empresa més important. Diu, vosaltres la seríeu per municipalització, a canvi nosaltres municipalitzem totes les del municipi, perquè no hi havia només una empresa, hi havia 7 empreses que subministraven aigua. Ja dic que la important era aquesta, les altres són petites. Per exemple, a Valdoreix existia Aigües de Valdoreix, que era propietat de Manuel Borràs, que era un dels històrics constructors de l'urbanització, dels promotors. Doncs aquesta ja l'havien col·lectivitzat els treballadors de la UGT i la cedeixen sense cap problema a l'Ajuntament. I a més s'inclouen pues, la companyia de Busquets i companyia, la de la Floresta, Viuda de Pi, Jaume Fàbregas, hereus d'Elisa Olubé, que era la de Can Van Main, i Esteve Rabadà, que era la Torre Negra, a part de les Mines Bertes o de Can Domènec. Tot això fa que l'Ajuntament, pues, a partir de llavors, gestioni ell tot el servei d'aigua. És més, amb la de les Mines Bertes i Can Caldés, l'Ajuntament intenta portar aigua d'allà per posar terrenys en regadiu. És també un dels grans projectes en el que Magí Bartalot inverteix molt temps, que al final no acaba d'engestir-se per problemes de, bueno, de temps i de diners. Que ja ha estat municipalitzat l'aigua a Sant Cugat i no ha passat res.
I a banda de l'aigua, quins altres serveis també es van veure afectats?
També van municipalitzar les pompes fúnebres. Les pompes fúnebres...
Bueno, això és clar, com el pa, cada dia...
Això a Barcelona també ha estat... No? També han creat una empresa pública perquè també hi ha un problema d'abús. Clar, pensem que per les pompes fúnebres tard o d'hora passa a tothom. Llavors és un negoci rodó. I aquest era un problema que se venia arrossegant des de la dictadura de Primo de Rivera. Durant la dictadura de Primo de Rivera, l'Ajuntament va concedir les pompes fúnebres a una empresa privada, però amb l'oposició del poble, que volia que aquella empresa continués sent pública. I llavors, durant la República, van posar un recurs, tot això es va allargar en els tribunals fins al gener del 38, en què els tribunals li donen la raó a l'Ajuntament i es municipalitza, però clar, ja estem al gener del 38. També es va intentar amb els forns de pa, perquè era un altre servei fonamental per a la població, el pa, aigua, pa... I on emportar-me.
I el forat.
I emportar-me. Doncs amb el pa, es va fer el control de tots els forns que hi havia, de quin material hi havia, però quin problema hi havia? Que a mesura que va avançar el conflicte, que va haver menys pa, perquè hi havia un problema de subministraments, i llavors es va desestimar per la falta de matèria prima. Diuen, això ho deixarem. I després ja, el gran intent de municipalització, que és el de tota la terra. S'havien municipalitzat les cases, doncs també es va intentar, que això ja vam parlar quan vam parlar els Rabassaires, de municipalitzar la terra. Perquè això ja ho vam parlar i podeu recuperar-lo en els podcasts d'aquest programa. El conflicte al camp serà entre Rabassaires i peons. Uns volen la propietat de la terra, els altres col·lectivitzar-lo, i aquest serà un conflicte important. Però, de fet, la terra a Sant Cugat quedarà en mans majoritàriament dels Rabassaires, que era la seva aspiració des que van néixer com a col·lectiu reivindicatiu a finals del segle XIX. No?
Doncs fins aquí ha arribat aquesta revisió d'aquesta època de la nostra història. Interessant veure que malgrat el pas del temps hi ha coses que no canvien o coses que tornen, no?
O coses que poden canviar, com es va demostrar, i solucions imaginatives sempre quan penses en la majoria de la població, com pensava en aquell moment, perquè clar, en aquell moment pensem que han arribat al poder els obrers, els artesans, els rabassaires, i pensen en lo seu. Llavors diuen, bueno, pues anem a millorar el servei d'aigua, anem a millorar el tema del pa, anem a fer propietaris de les empreses. No?
Molt bé. Doncs José Fernando Mota, encantats d'haver-te tingut al llarg del curs amb nosaltres per revisar tota aquesta part de la història. I que tinguis unes bones vacances, un bon estiu. Encara falta.
Sí, ui,
encara falta.
Ho veig encara lluny.
Però nosaltres tanquem avui el curs dedicat a aquesta part de la història. Moltíssimes gràcies.
Pues res, gràcies a vosaltres.
I molt bon dia.